Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Vila-real don Santiago Navarro Peset. Las exequias fúnebres tendrán lugar hoy martes a las 4 de la tarde en la iglesia Santa Isabel. Domicilio del finado, avenida Sedre número 37. Velatorio en Tanatorio San José. Calle Miralcamp 79. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibetxi 10, Vila-real, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcamp 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Radio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, 23 de novembre, les 12 i 3 minutets, des d'ací, des de Ràdio Vila-real, la 92.2 de la freqüència modulada. Dos horetes junts i dir-los. La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, ha estat al govern central a unar forces per acabar amb l'explotació sexual de les dones a través de ferramentes de caràcter estatal que s'unisquen i s'hi complementen. Se parla de l'estratègia valenciana. Molt bon dia, Víctor Manuel Rubio Poveda.
Molt bon dia, Susana.
Ahir per la vespre, bé, no?
Molt bé.
La tertúlia fora de casa...
És com si traus els polítics del Congrés.
Estàveu de festa, no?
Sí.
No esteu tan enfadaets de normal, no us no, piqueu tant, no?
Claro, no te piques tant com així dins.
Maria Ventura López, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Tu ir per l'espera també bé, no?
Jo sí, com sempre.
Perfecte. què us pareix això que planteja lo de la estratègia o el que es refereix la vicepresidenta Mònica Oltra a l'estratègia valenciana contra les violències sexuals, que siga com un instrument transversal per a lluitar contra tot aquest tipus de violència. Clar, però tindríem que veure com ho fan, no? Com sí. Se fa a la valenciana, no? Pues ella diu... I s'ha necessitat de complementar des de l'Estat les iniciatives impulsades per el Consell en la comunitat per a lluitar contra l'estratègia sexual de les dones, donant-los o incrementant-los 320 euros a la renta valenciana d'inclusió per a les persones prostituïdes víctimes de l'explotació sexual o el tràfic d'éssers humans. És dir, Sí, sí, Maria.
No, que a mi me pareix bé, o sigui, si així tenim, hem donat un pas endavant i a lo millor en la resta a nivell nacional no s'està fent, per què no traslladar el nostre referent d'igualtat a la resta del territori?
I a que tinguin actuacions de competència estatal, per a què? Pues, per a destinar més recursos a perseguir policialment les màfies i els proxenetes.
Uh-huh. Sí, sí.
Aixina com també diu que urgís implantar aquesta política migratòria que dona seguretat i solidaritat i que evite que les dones migrants siguin captades i queden atrapades en aquestes màfies. Uh-huh. També, això es, diu, són polítiques a la valenciana. Val? A mi me pareix que van ben encaminades, no sé, vosaltres què penseu al respecte?
Hombre, jo pense que sí, no? Que és un bon camí. Ara falta que la resta de comunitats autònomes accepten, no? Que la Comunitat Valenciana lidere aquesta idea, no? Però jo pense que en aquesta qüestió no tenen que haver ideologies ni un líder ni res, no? Sinó anar tots a una.
També diu... Una altra de les coses que també se tracta en la Comunitat Valenciana, un dels ejes fonamentals és treballar en les dones víctimes de la violència sexual a través de mesures d'intervenció, com acompanyaments, recuperació en cas de que les diferents... Que n'hi ha diverses manifestacions de violències sexuals. Uh-huh. Pues, per exemple, una és l'acoso, els abús, les agressions sexuals, fins i tot la mutilació genital femenina, sí, o l'explotació sexual.
Sí, és tot el que se commemora aquest pròxim dijous, no? Sempre ens quedem un poc a les portes, però hi ha molt més darrere de la violència de gènere que pateixen les dones, no, Susana?
I el que deia ella, perquè això va ser la compareixença que va tindre la vicepresidenta ahir, deia que per alcançar aquests objectius ha assenyalat algunes mesures que incluïxen esta estratègia, com la introducció de la educació afectivo-sexual obligatòria en el currículum de totes les etapes educatives a partir dels 6 anys. Ojo, és que lo que des de ben xicotet van dient, això s'imprimís.
És molt important perquè realment no sabem els referents que moltes voltes els xiquets tenen a casa, no? Hi ha famílies de tot tipus, no? I és important que els xicotets des de ben menut també sàpiguen, no? Que hi ha altres opcions de voler-se i la violència, no? Perquè al fi i al cap els xiquets des de ben menuts s'empapen de tot el que veuen al seu voltant i ho volen imitar, no, Susana? Per tant, és fonamental que aquesta tasca es realitzi des de les escoles, no?
Per una altra banda, també es va referir a l'increment i millora dels últims anys de la red de centres de dones de la comunitat i la posada en marxa dels centres de la dona rural i de l'interior, que també és molt important, i la pròxima apertura de nous centres en Elche, Vinaròs i Xàtiva. O sigui, així en tindrem un altre ja mateixa. També destacava l'increment en plantilla dels centres de dones com una contractació prevista per als pròxims anys de 248 professionals front als 167 que hi havia fins ara i els 88 que hi havia en el 2015. Uh-huh. Doneu-vos compte que passarem a triplicar aquesta xifra, eh? I després, per últim, també parlava del respecte del Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclisme. Ella indicava que en el seu quart aniversari compta en un grau d'execució del 91% i cap recordar que el pacte se va estructurar en 5 ejes, 21 objectius i 298 mesures concretes, de les que per el moment hi han 234 desenvolupades o en execució permanent, és a dir, que no para aquestes 298 mesures concretes. Claro, d'esta setmana estarem tota la setmana parlant d'això.
Sí, totalment, perquè és la setmana clau, no? També és veritat, hauríem de parlar quasi sempre, no? Recordar-ho a aquestes dones víctimes d'aquesta violència de gènere i que no es queden en l'oblit, però jo crec que aquesta etapa també l'hem quasi superada, no? Sempre les recordem i sempre estan en nosaltres i volem que les que estan silenciades alcen la veu per evitar que cap d'elles pues acabe com aquestes víctimes.
Pues en esta reflexió feta del principi del programa, que tampoc va mal, pauseta de publicitat i a les notícies.
Estàs a la 92.2 FM.
L'Ajuntament de Vila-real i la Fundació Caixa Rural llancen una nova campanya de Fem Poble. Fins el 15 de desembre, compra amb la teua targeta Fem Poble als establiments adherits i podràs aconseguir fins a un màxim de 80 euros de bonificació. I si no tens la targeta, demana-la en vilatenda.com o al centre social de la Fundació Caixa Rural. Comprant al poble, Fem Poble. Col·labora en Acció Villucovi.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compra-venta de cosechas en el campo.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Vila-real. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló, www.dipcas.es.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sport Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Vila-real junto a la estación de tren.
Ara sí, Maria, notícies?
Pues mira, Susana, es comencé parlant de la Unió de Llauradors perquè estan a Brussel·les i volen demanar aquesta setmana que s'incloga les mandarines en l'acord entre la Unió Europea i Sud-àfrica amb un pagament d'arancels des de setembre. A mi això de mandarina me sona molt madrileny, no? Les nostres taronxes i amant de sempre, de tota la vida. Dis-me, Susana.
No, tenim un vídeo de la intervenció que han fet en Europa. Posem ara, el posem després?
Sí, el fiquem ara, justament.
Si vols, li diem a la gent la intervenció de qui és, per a què, quan sent que aquesta dona, lo bé que ho està fent. Ella és Immaculada Rodríguez Piñeiro i és eurodiputada valenciana, és del Partit Socialista.
Gracias, presidenta. Señora comisaria, intervengo para poner de manifiesto la problemática de los cítricos valencianos, un sector de gran importancia para mi comunidad, para España y para la Unión Europea. Valencia es la principal región exportadora de la Unión, con una facturación de más de 2.000 millones de euros anuales que da empleo a 250.000 familias. Sin embargo, su competitividad y rentabilidad, y por ende la subsistencia de cientos de miles de personas, peligran por la falta de reciprocidad en las exigencias fitosanitarias y por la inadecuada implementación de determinados acuerdos comerciales como el de Sudáfrica. La Unión Europea no defiende a sus productores de cítricos cuando no exige el tratamiento en frío a las importaciones de Sudáfrica para impedir la entrada de la falsa polilla, una de las plagas más temidas por los citricultores. Tratamiento que es exigido por Estados Unidos y por China y que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, como muy bien sabe, señora comisaria, recomienda con contundencia por razones de seguridad vegetal y medioambiental. Y la Unión Europea tampoco defiende a sus productores cuando consiente los efectos distorsionadores derivados del fuerte incremento de las importaciones de cítricos cuando comienza la temporada europea. Por todo ello, pido el tratamiento en frío para las importaciones de Sudáfrica y que los cítricos sean declarados productos sensibles, como hace el Gobierno de España, el Gobierno valenciano, el conjunto del sector y, desde luego, esta eurodiputada. Muchas.
Pues molt ben exposada, no?
I ara, ahora, al final sí que és veritat que tot el que han lluitat els nostres llauradors està donant el seu fruit. Sabem que està Carles Peris allí i és el secretari general de la Unió i estan en Brussel·les després de la reunió. És el que dia l'eurodiputada, van tenir la reunió ahir i això és el que ha dit este matí l'eurodiputada. Allí on tenia que dir-lo.
I mira, Susana, si et pareix, com hem començat parlant d'agricultura, ho rematem un poquet perquè el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reiterat el seu compromís per la defensa dels regants i la seva lleialtat en la cerca de solucions de consens per a garantir aigua per sempre, sense fanatismes ni pancartes, diu el nostre president de la Generalitat, Ximo Puig. Així ho ha manifestat durant la seva intervenció en la sessió inaugural del diàleg sobre el futur de l'aigua, en el qual pues, també ha participat la ministra de Transició Ecològica i el repte demogràfic, Teresa Rivera, Susana.
Sí, en este cas, ell anuncia que la Generalitat destinarà 25 milions d'euros a obres de millora del trasvase Júcar-Vinalopó, i reitera la irrenunciabilitat del Tajo Segura. Molt contundent ha sigut aquesta aposta per part d'ell, eh?
Sí, veurem. Sí, veurem com finalitza, no? Ara, pues, Susana, molt atents, perquè la Comissió de Salut Pública, en la qual estan representades les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat, debatrà aquesta vesprada si recomana el tancament de l'interior de l'hostaleria a partir de les 11 de la nit si es troba en un interior, en un territori en risc mitjà de Covid-19 i amb alta pressió hospitalària. La proposta, segons ha confirmat Fonts Sanitàries a Europa Press, s'activaria quan se superarà la incidència acumulada de 100 casos per 100.000 habitants per Covid-19 i haguera una pressió assistencial considerable als hospitals i en els llits d'unitats de vigilància intensiva, tots coneguts per l'UCI. I és que molta cautela, perquè Sanitat ha notificat després del cap de setmana 1.762 nous casos de coronavirus a la nostra comunitat valenciana. 273 d'ells són nous a Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 229 persones ingressades, 55 d'elles en l'UCI. 63 pertanyen a la nostra província de Castelló i tenim 10 pacients a les nostres UCIs. S'han registrat dues defuncions per coronavirus des de l'última actualització a tota la comunitat valenciana i finalment s'han registrat un brot de 13 casos d'origen social a Benicarlo.
Aixina és, Maria, no ten, ho has dit tal qual, és dir, la mateixa notícia...
Clar, clar.
No, és cert, Maria, no, perquè a voltes saps que tenim que contrastar varios mitjos,
sí, sí.
La font i els mitjos, no? Vale, i tu has dit, segons ha dit Europa Press,
sí, clar,
sí que és veritat
clar.
Que ha sigut la més equànime a l'hora de decidir, quines dades donava.
Per tant, apreteu este cap de setmana que fa mala pinta la cosa.
Esperem que per el bé de l'hostaleria pues, no siga així, no? Perquè
home, venen
sigut,
els dies claus per a l'hostaleria.
Sí, però han sigut com els més afectats de tota la crisi i espero que troben una altra mesura, perquè si la solució era vacunar-nos, ens hem vacunat i tornen a tancar, què és el que van a fer.
Tornem al principi.
Clar, o sigui, no té cap sentit, no?
Pues la veritat és que ara inclús desenvolupaven un tipus de medicament per pal·liar un poc els efectes a la gent que ja estava vacunada. És a dir, és com allò de que quan un se constipa i se pren un paracetamol, bueno, pues, no?
Sí.
Estaven desenvolupant un tipus de medicaments. A mi el que me dona ràbia és que ens feren pensar que no tornaríem i ara ens altra vegada ens advertissen o ens atemorigen allò de cuidao perquè tornarem a tancar.
Clar, jo espero que no siga aixina per el bé de tots. Anem a canviar de terç perquè, Susana, jo sé que aquesta notícia t'agradarà molt, perquè la Diputació de Castelló ha transferit més de 350.000 euros a Xodos, triplicant àmpliament l'aportació realitzada en 2019. Aquest finançament dins del Pla 135 de la Diputació ajudarà la població a executar la reforma i adequació d'un edifici municipal de tres altures integrat en el nucli urbà, així com millorar els carrers del poble. Ens agrada tantíssim esta notícia. Hem intentat contactar en algú de la Diputació, però avui tenen ple. Sí, ahir van anar a visitar aquestes obres el president de la Diputació, José Martí, acompanyat de Ximuguet, i clar, no hem pogut parlar en ells.
Pues jo aconsello a la gent que no el conega, el poble de Xodos és preciós, la gent és molt acollidora, i el poble en si és, cada raconet és màgic, és un poble preciós, de veres, és meravellós, és d'aixòs pobles que no pots deixar d'anar a visitar-los.
Pues per ahí queden, ens alegrem moltíssim d'aquesta financiació que ha fet la Diputació de Castelló. Ara ens n'anem a Albocàsser perquè el Seprona de la Comandància de la Guàrdia Civil de Castelló ha procedit durant aquest mes a fer una investigació a 5 persones per la comissió d'un presumpte delicte de danys que va causar la defunció d'un cavall semental i la indigestió greu de 6 mesos en un estable d'aquesta localitat. Que ens pareix pues una barbaritat, Susana.
I quan això salta de la llum pública, ojo, que l'empasta no ha sigut xicotet.
Sí, no, correcte. Ara ens n'anem a Almassora, perquè la segona fase de conversió en zona de vianants de la seua vila ja ha començat amb l'execució dels tastos de les tasques en la xarxa d'aigua potable per al traçat de les futures canalitzacions subterrànies. El carrer Sant Miguel i el seu entorn alberga els primers treballs d'aquesta nova etapa d'obres per a la conversió en zona de vianants del conjunt declarat bé d'interès cultural. A més, també Almassora té ja llum verda a la compra dels grans solars per a aquesta pantalla verda del Serrallo per a pal·liar aquests sorolls que tenen els veïns colindants al polígon justet pues, a la petrolera,
claro,
no?
Claro.
En aquesta platja. Ara venim ací a Vila-real, primer amb una nota de premsa del Partit Popular, perquè Adrián Casabó, el seu líder, posa en valor a l'hostaleria de Vila-real i reclama dinamitzar la seva activitat per a crear riquesa després de tindre una reunió amb Asio Bisusano.
Pues mira, de veritat, jo pense que han inclús acusat a este ajuntament per haver dinamitzat en excés durant la pandèmia en el que ha sigut la població. No sé, jo crec que d'això podem acusar-lo de moltíssimes coses, O sigui, l'Ajuntament i els que governa estan ahí i saben que estem sempre per recordar-los, però justament que no s'han dinamitzat la població, no, perquè inclús ara estem en plena olleta de la plana encara.
Correcte. I després parlem de que també l'Ajuntament de Vila-real i la Fundació Caixa Rural inicien ja la quinta edició del mòdul d'especialització professional Aula Mentor Vila-real en disseny gràfic e INJEC. Tenen tota la informació sobre aquests cursos dels que hem parlat altres voltes a la nostra pàgina web, que és www.radiovilareal.es. I dir que també la nostra localitat celebra aquesta setmana l'Eurocamp 2021 amb l'objectiu d'acostar els valors de la Unió Europea als escolars de la ciutat a través d'activitats divulgatives en les quals participen 5 col·legis i 3 centres de secundària. Pues em pareix fenomenal, no? Apropar les institucions europees als més menuts, que moltes voltes pues, no saben molt d'elles.
A més, tenim que dir el mateix, sempre té que ser des de baix, des de que es comencen, des de que són conscients de tot el que els envolta. Jo sempre aposte per lo mateix.
I ara ja, Susana, si et pareix, ens n'anem a esports.
Veuràs, Maria, estava revisant l'agenda del president de la Generalitat.
Ah?
D'avui. Sí, perquè saps que tenim a totes les el servei de neteja, el tenim sí, de vaga, sí, sí, de la província sí, sí, sí. de Castelló. I clar, m'acaben de dir que estarà, a més és un WhatsApp que m'acaba d'entrar ara mateixa d'una de les manifestants que me diu que esta espra venia, no? Que estaria per ací. Esta tarda irà a l'UGI, viene Ximo Puig. Diu que a les 5 les han convocades, no? Perquè estic mirant que el president de la Generalitat, Ximo Puig, rep una audiència a l'alcaldessa de Castelló de la plana Amparo Marco en la casa d'Escaragols. Uh-huh. És dir, sobre la una estarà ací Ximo Puig? No, jo ho dic per ací, en este moment, perquè ja que les dones de la neteja estan manifestades des de les 12:30, en aquest cas en la plaça de les Aules...
Clar, la,
si volen obrir, anar
i la casa boca, dels Caragols està molt propet.
Si volen obrir boca, no diguem res ara, que no mos sent ningú.
No, que casualitat o no, no vindrà el futbol, no?
No crec.
Bueno, a quina hora juguen?
A les 7:45.
Bueno, pues si a les 5 estarà en la UGI, quasi que l'enviarem un WhatsApp i li dic...
Clar.
Ximo, t'esperem, no?
És que m'ha aparegut molta casualitat que justa també en Wístiga, però sí.
Home, doncs pues no estaria de més, perquè no va a ninguna part el Múnich més que al Villarreal, o sigui, a l'estadi de la Ceràmica. Uh-huh. No estaria de més, ja seria hora, no? En fi, pauseta de publicitat i els esports.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Baix 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964-52-55-88.
Lluís és el nou forner del poble.
Lluís emprèn.
Lola ha traslladat ací el seu estudi d'arquitectura.
Lola emprèn.
Anna s'estrena com a ramadera a la comarca.
Anna emprèn.
Tirar arrels a l'interior és sembrar futur.
Les empreses rurals generen oportunitats d'ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida.
Confia en elles. Reactivem Castelló. Fem territori.
Diputació de Castelló.
En este Orange Black Friday tenemos mucho más que smartphones. Y además ahora un 50% de descuento en dispositivos a plazos. Llévate un Samsung Galaxy S21 5G por solo 10 euros al mes y también un Samsung Galaxy A03S por solo 1 euro más. Sí, lo has escuchado bien. Ven a tu tienda Orange más cercana e infórmate de las condiciones. Te esperamos. Orange.
Champions,
I contra el Manchester.
Casina.
Que no és un qualsevol.
Que emoció, que bé, no? Quina sensació més bonica.
Pues sí, ja és la tercera volta que venen així i la veritat és que ho comentàvem ahir en el programa en Javi, que pràcticament, sí, en Sud-amèrica la gent sol ser més del Barça o del Madrid, perquè normalment sempre han hagut més argentins o més brasilers en estos equips, però en Amèrica del Nord i en tota la part de Malàsia, Tailàndia, Singapur, Hong Kong, Xina, Japó, Corea, en tota aquesta zona la majoria dels seguidors son del fútbol anglés y la mayoría son del Manchester. O sea, Wimos van a ver en todo el mundo. A par que se dona la gran casualidad de que juguem en un horario a par, no juguem, no coincidim en el Barça ni en cap altre equip, juguem a les Admin Squad, que ahí ara només juguem vosaltres.
I Víctor s'ha posat per a l'ocasió, s'ha mudat.
S'ha mudat, s'ha mudat.
Avui n'havia que mudar-se.
O sigui, avui foto de Víctor,
d'equip,
segur, segur.
A soles, diria jo, no? Jo no vull robar-li el protagonisme ni les lentejueles que porta avui.
Vaja, és veritat, a més, jo l'he vist que ha vingut molt, molt arreglat, inclús ha anat a la manicura i tot, eh?
I tu no has escoltat l'hola que ha dit quan ha entrat per la porta. Hola, buenos días. Bon dia, bon dia, bon dia.
Entra d'això com en un halo, en una sensació.
Sí, sí, sí. I en fum com en lluvia d'estrelles.
Ah, sí.
I vaig dir que faria bon temps i està fent bon temps, eh?
Home.
Jo vaig sentir el moment en el que Javier per la vesprà te dia... demà plourà, no, Rubio? I tu dies, no, però a partir de tal hora hi serà el sol.
Pam.
Ho has acertat?
Pam, pam, pam.
Sí, sí.
I a més que sàpien i que sapieu que té controlats a tots els que tenim per a si baixen la plaça,
sí,
el nivell de...
Cuidado.
D'animació que tindran per la vesprada.
D'aigua con misterio que estan consumint.
Sí, sí, o sigui, però que sempre que hi ha partit d'aquestos se hi fa, mira, això ja no és començat la festa. Aquí porta ja 5 gin tònics.
Bueno, també heu de dir que això ens serveix a nosaltres per estar més segurs. Per què? Pues perquè tota la gent que ve de fora, que el que fa és anar sempre al cor de la ciutat, encara que siga fora, com es tenim a tots fotografies des d'ací dalt,
clar,
es identificaríem en cas de que ens feren alguna malesa, ens trencaran algun arbre, alguna farola, clar, coses d'aquestes, eh?
Sí,
cuidao,
sí,
que els tenim a tots controlats. Estat, Víctor?
Està tot controlat, no, no passa res. I bueno, també dir que, clar, és un gran dia per al poble, al final... Lo que avui hi haurà de gasto en molts bars d'este poble, segurament en pocs dies ho faran.
Hi ha que veure el que som, que la pela és la pela i el que ens agrada que vinguin a gastar-se els diners,
no?
No?
O sea, en tots els respectes, no és el mateix que vinga el Young Boys que vinga el Manchester.
No,
no. Clar.
O sea, econòmicament per al poble no és el mateix tampoc.
No, i a més, els nostres cambrers, com són tan bones persones, quan ixen a servir-los, van en la camiseta del Manchester. Se torna
no, no, van tachar la camiseta del Villarreal.
Puc picar a Víctor?
Pica, pica.
Pica, pica, vaig a picar-lo. Tu has preguntat abans per Ximo. Si venia, com no té que vindre? Si ve a veure a Cristiano Ronaldo, que saps que els estan buscant així a tot arreu.
No saps la que va passar a nit,
no? És que està molt, molt cabrejat, està molt cabrejat perquè, diu, per què estan parlant els mitjans de comunicació d'ací locals que ve Cristiano? Escolta, que així tenia que lluir Villarreal.
Clar, és dir...
N'hi havia gent especialment ficada a ir a l'hotel on estava dormint el Manchester i Cristiano no va passar la passarel·la.
Com en Operació Triunfo, cruza la passarel·la.
Però anem a veure, lo bones persones que som, si és que així nosaltres no fem mai mal a ningú.
Clar, pues no va passar.
I no va passar, i què va fer? Per on va anar?
No sé, suposa que per seguretat o entraria per un altre lloc o igual va a dormir en Madrid, no sé.
Igual.
No, clar, també pot ser. Està l'AVE molt propet, entra bueno, bé ràpid, falta, no?
Però que no saps tu que... Cristiano té un ave padell
clar, clar, sí, sí, clar.
Jo crec que entraria per seguretat per algun altre lloc i està.
És que no crec,
estarà en la resta dels companys.
Que estigui en una ciutat i que no siga a Villarreal me pareix, no? Bé, no? Per seguretat, però en Villarreal me pareix una barbaritat, és dir, jo en un altre lloc val, però en Villarreal a no ser que n'hi hagi gent desplaçada especialment per a tirar-li algun ou a Cristiano, no?
No, com a molt li demanaran alguna foto, no crec que ningú li
tiri no. Ah, pues ja està bé.
L'únic que se pot passar és que se tiren damunt d'ell.
Bueno, sant menos quart del partit i mitja hora antes en la retransmissió començarà en esta casa.
Pues entonces estarem tots expectants, igual que estem ahir per la vesprada, que també estarem expectants d'aquesta tertúlia que vau fer fora d'esta casa i que també vos vau passar. Pauseta de publicitat i el primer convidat.
Yeah.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
En Fama Living Castellón somos honestos. Solamente esta semana un 15% de descuento real en tu nuevo sofá totalmente personalizado. Solo hasta el 27 de noviembre. Nos encontrarás en Camila Alcora, número 2 de Almasora, delante de Chimeneas Batet. Fama Living Castellón, sofás para disfrutar en casa.
Desde Caixa Rural Vilareal volem que aquest Nadal siga especial per a tu, perquè ho mereixes. Si tens la pensió domiciliada, pots recollir el teu lot nadalenc des del 29 de novembre al 3 de desembre a la plaça del Mercat Central, Antics Jutjats, de 10 a 7 de la vesprada. Caixa Rural Vilareal, sempre al teu costat. Et desitgem bon Nadal!
Pablo Godoy, agente exclusivo de Caser en Villarreal. Todo tipo de seguros para particulares y empresas, hogar, vida, auto, protección de alquileres, comercio y mucho más. Ven a informarte sin compromiso a Paseo de la Estación número 2. Ven a visitarnos. Caser Seguros.
Arriba la Fira de Santa Caterina y Amella, els productes típics. A Carnisseria Juan Bou t'ofereixen la típica llonganissa de Santa Caterina, a més de les millors carns de la millor qualitat i preu. Encarrega la teua típica llonganissa de Santa Caterina en Carnisseria Juan Bou, al carrer Pietat 52 de Villarreal o al telèfon 964 52 02 71. I si ho preferixes, t'ho porten a casa.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Kaki. Marcas como Luillo, Donna Karan Sport, Anigi Bai, Pepe Jeans o Cupid Killer. Viste con distinción en Kaki Moda Joven. Calle Colón 1, Villarreal.
Mira el mundo desde otro punto de vista con el nuevo Hyundai Bayon. Su diseño único, su amplio interior, su tecnología de última generación y la seguridad más avanzada te harán ver todo desde otra perspectiva. Además, el nuevo SUV de Hyundai también cuenta con una versión híbrida. Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología Mild Hybrid y etiqueta Eco.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Desenfundo mis palabras tan despacio como puedo viéndote. Leo propaganda del sol sobre tu cuerpo al atardecer. Aparcados muy cerca de un río que sonríe igual que tú.
I ara tenim una nota de premsa i fíjens, bé, escolten, no? El que diuen, Col·legi Bisbe Pont, i posa en mayúscules i, a més, en signes d'admiració. Molt important, i jo dic, molt important. Bueno, pues és molt important, i tant que sí, i ara vull que senquen perquè és tan important. Per el 26 de novembre, a les 10:30 del matí, el Col·legi Bisbe Pont de Vila-real serà premiat per la Fundació Quirón Salut i dins d'un programa en els que han participat els alumnes de tercer i quart de l'ESO. Però, claro, jo és que estic molt contenta, perquè jo ja parlo d'ells i els tinc així, però ara vaig a presentar-los i què mos ho conten ells. Està Consuelo Moreno, que és directora. Molt bon dia, Consuelo.
Hola, bon dia.
També Salva Llorenç, que és l'orientador del centre. Molt bon dia, Salva.
Molt bon dia.
I tenim a Paula Muñoz. Bon dia, Paula.
Bon dia.
I a Enrique Chabrera. Bon dia, Enrique.
Bon dia.
Ells dos són dos alumnes de la quart de, quart de l'ESO. I van a rebre un premi i jo li pregunte a la directora, un premi de què? I què m'ha contestat la directora?
Bé, és un premi econòmic de 3.500 euros que gastarem per a millorar el centre i per a donar equipament, per a comprar equipament, que sempre fa falta, tu ja saps, que en els centres escolars, i més nosaltres que som un centre que som avançats en les qüestions tecnològiques, sempre intentem estar a l'última i sempre intentem que els nostres alumnes tinguin el millor pressupost.
I el més bé de tot això és que com han guanyat aquest premi? Com aniran aquests 3.500 euros a parar a este col·legi?
Bé, tot comença el curs passat quan es vam incorporar al centre després del confinament. Nosaltres vam veure que el confinament va ser molt dur per a tots. Tots creiem que els adolescents ho passarien millor, però realment els adolescents és un grup de població que ho va patir moltíssim. Van trencar les seues rutines, va ser molt complicat. I després la reincorporació de nou a la normalitat va ser encara més complicat. Vam veure que n'hi havia unes necessitats que nosaltres teníem que cobrir. Els alumnes havien patit molt l'estar aïllats dels seus companys, hi havia una dependència brutal de les xarxes socials, havia canviat els seus hàbits de vida, les seues costums, i nosaltres ens vam trobar en la necessitat de buscar una ferramenta que ens ajudara, i sobretot que fora fiable i fora solvent, i que ens ajudara a solucionar aquests problemes. I des del Departament d'Orientació, Salva va estar informant-se i vam arribar a Quirón Salut i a este programa que van tractar en les tutories de secundària, especialment en tercer i quart, però també se va fer extensible a primer i segon.
I l'orientador, Salva, de què se trata això?
El programa bàsicament són una sèrie de tallers, de dinàmiques sobre hàbits saludables. És a dir, hem tractat nutrició, problemes d'insomni, exercici físic, és a dir, totes les dificultats que durant el confinament, que vam intentar mantindre un contacte permanent, no tan sols amb els alumnes, sinó també amb les famílies, el que les famílies ens comentaven que estaven trobant sobretot dificultats. I a partir d'aquestes dinàmiques que anaven treballant en tutoria, els nostres alumnes podien en casa continuar treballant-les, perquè era un programa totalment autoaplicat. És a dir, que vam buscar també una ferramenta que mai sabíem com podia anar el curs, per desgràcia, buscàvem una ferramenta que els nostres alumnes puguen utilitzar també en les seues cases, que no fora necessari la presència en el centre per a poder realitzar el programa.
I el programa, és a dir, si jo tinguera que informar sobre si el programa, què se tenia que fer en aquest programa? Què és el que els alumnes feien?
Els alumnes el que feien eren unes dinàmiques d'una sessió, 50-55 minuts, en la que el que feien, per exemple, la dinàmica d'insomni, pues coneixien les diferents fases, hàbits recomanables per a poder descansar millor, perquè era un dels problemes, per exemple, que veiem més del que més comentaven els alumnes.
Sí, perquè com a orientador, Salva, i aquesta edat en la que va pillar a estos xiquets era com que la vida la viuen molt al moment i ells pensaven que el reste de la seva vida anava a ser així.
Sí.
S'havia parat. És que va haver un moment que la vida se va parar i ells també van canviar molt els hàbits, sobretot l'insomni era molt exagerat, perquè ells havien canviat això que fan els xiquets, que canvien el nit per el dia. Havia passat això. Dormien durant el dia i per la nit estaven actius, perquè estaven enganxats a les xarxes socials, a jocs online, etcètera.
I el pitjor era que per a ells no era algo que tots els adults esperàvem que passara, sinó que era el que vivien i era el que consideraven que era el seu futur. És que jo vaig arribar a pensar que no sé si els podríem recuperar,
És que pareixia que primer se ho agraven tot com a jugarota, però després, quan se van reincorporar al món real, diríem, no? a la nova normalitat que se li va dir, i també era tota una incertesa perquè no sabies... Sí, avui estaves en classe, però demà a lo millor la classe te la confinaven i confinaven a la família. I va ser, al principi, fins a Nadal, va ser tot molt caòtic. Sí.
Notaves que emocionalment estaven afectats.
I encara seguís passant, vull dir que encara hi ha adolescents que ho vam notar moltíssim en el rendiment escolar, perquè va ser molt complicat. Nosaltres encara ho vam tindre prou fàcil perquè tots els alumnes de secundària del nostre centre funcionen amb dispositius electrònics, treballem en iPad, amb iPads, i per tant ells estaven acostumats a treballar online, però clar, i aquest canvi d'hàbits, i aquest canvi d'horaris, va ser molt complicat.
Que i sobretot no... l'entorn, sí. Perquè encara que treballes en aquestes últimes tecnologies, sí que si no te situes en l'entorn, inclús als adults també, seria raríssim el no tindre aquesta dinàmica que tenien d'arribar al lloc i posar-nos a treballar. M'agradaria parlar en ells.
Sí, sí.
Què han fet? Paula, Enrique, com vau començar tot això? Què vau fer?
Nosaltres estàvem a les tutories i ens van dir que anàvem a fer unes activitats de nomenades Stay Healthy, i ens van posar uns exemples d'adolescents amb diversos problemes, tant psicològics com del Covid, d'alimentació, i ens posaven les situacions i nosaltres teníem que preguntar tres coses. I després, quan ja teníem clar una miqueta què els passava, els donem una solució.
Uau!
Sí, fent de psicòleg i de metge.
De coach.
Fent de coach, sí, molt bé, gràcies a dir-ho així, no? Sí, fent de coach.
És que, des de llavors, molt innovador, està molt xulo, eh? Enrique, i tu de lo que deixes, d'això que te diuen que era lo que més... ¿Qué más te esperabas? ¿Lo que más te va a sorprender de las preguntas, o sea, de las contestaciones?
Lo que más me va a sorprender es que eso está pasando en la realidad y que ni a mucha gente que está patint per esos problemas, per el COVID, per el insomni, per las tecnologías, y que se pot remediar bastant fàcilment, sols donant consells i ajudant-los a...
Tu dona compte el que acaba de dir Enrique, Se pot remediar fàcilment. Ojo, la capacitat de regeneració que ells tenen si els adults els donem les pautes adequades.
Ells tenen una capacitat d'adaptació brutal.
Brutal.
Molta gent comenta, pues, els xiquets xicotets, lo mal que ho passaven, els adults en els treballs, però jo crec que especialment esta franja d'edat, estos adolescents, que és quan realment estan socialitzant i comencen a tindre els seus grups, que de repente tinguin que estar tancats dins de sa casa, possiblement mai havien conviscut tant de temps amb els seus pares. Vull dir que ha sigut una situació per a ells molt, molt complicada i un canvi en la seva vida brutal. Brutal.
Però que diguen que en uns quants consells se solventa és perquè tenen una capacitat d'assumir qualsevol cosa. Si estan... jo sempre penso en lo mateix, en lo important que és que estos mestres se creguen lo que fan.
Això, per supost. I la implicació de la família, i que la família i el professorat anem tots en la mateixa línia. Perquè li estàs donant unes pautes, l'alumne o l'adolescent té les mateixes pautes en casa que en el lloc on està moltíssimes hores al dia, que és el centre escolar.
Però que una situació com aquesta, com ha sigut una pandèmia a nivell mundial, lo que fem siga que no es deixi seqüeles, que ells puguen tindre una vida, perquè a la majoria de nosaltres ens haurà deixat per a sempre, perquè no tenim aquesta capacitat de quan eres jove, no? Però ells que tinguin aquesta capacitat gràcies a que en escolars se treballin tan dur, bueno, jo estic orgullosíssima que això hagi sigut en el Bisbe Pont, perquè jo, per mi, és el col·legi millor del món. Ho tinc que dir i ho sent molt, no?
moltes gràcies per la part que te toca.
Ho sent molt, però és que això siga en el Bisbe Pont és, a mi, per mi, és tot un orgull. I com se guanya el premi? Per què el guanya el Bisbe Pont?
Perquè som el centre que va participar en este programa, el Stay Healthy, el que més alumnes van participar i van guanyar el premi a nivell nacional.
En l'activitat en si, lo que ells rebien punts segons el diagnòstic, entre cometes, que ells realitzaven. És a dir, si tu contestaves a l'atzar o per contestar i no puntuaves, realment ja va que atinar en el diagnòstic. I no res, teníem uns mesos per anar participant, ja va una tope, una fecha límit, i la sorpresa va ser com us van dir, sou el centre que més punts heu obtingut. O
sigui, Enrique, tu t'esperaves, per exemple, ser el centre guanyador?
No, la veritat és que no.
I tu, Paula?
Jo tampoc.
I quants participeu a la vegada? És dir, els vostres companys, després de participar en això, quan així, o al pati, o quan aneu cap a casa, parleu d'aquestes coses?
No molt, però de vegades sí, amb alguns companys parlàvem de... Ah, això em passa a mi a casa, jo tinc problemes d'insomni o d'alimentació, del Covid, i pues ens donàvem compte que ens està passant a vosaltres.
I quan feu diagnòstic, que vosaltres en privat feu diagnòstic en els vostres amics?
Sí.
Bueno, no crec... No, bueno.
En alguns.
En alguns.
No en tots.
És dir, podíeu dir, què penseu d'això? Quin diagnòstic faríeu vosaltres sobre aquest tema? Vosaltres ho parlàveu?
Jo amb unes companyes sí que ho parlava, però amb tota la classe, a nivell de tota la classe no parlava.
Ja, però, claro, perquè són coses íntimes, per lo tant, claro, en el grup d'amics... Sí,
és que clar, és que també tenim que pensar que moltes coses a ells també es costa verbalitzar-ho i es costa... I moltes vegades tens que traure tu poquet a poquet, mirant què és el que està passant... L'adolescència és una etapa molt complicada.
Claro, però això secrets que només li dius a la teva millor amiga, sí, que té una millor amiga, que també li parla aquest secret, al final això era com el que no vols dir, però que tot el món està enterant-se i va calant en ells. En els vostres pares ho parlàveu?
No.
No.
No, jo no.
I els vostres pares, quan heu rebut el preamit, han volgut saber, perquè clar, una altra cosa és dir... Arribes i dius, mare, pare, he guanyat el premi. Ai, i això? Vos han preguntat?
Sí, em va preguntar de què tractava el concurs i jo ja li vaig contar tot el que havíem fet, però en un principi no vas dir res.
Ja, heu donat compte, Enrique, no sé, tu o tots pares?
Jo li vaig comentar així una miqueta per damunt, però no me van fer ninguna pregunta ni me van dir res.
Ni siquiera quan saben el premi que heu guanyat?
No, això del premi jo no li vas dir els diners.
Pues jo, el consell és, mama, hem guanyat un premi, i papa, hem guanyat un premi de 3.600, són?
3.500.
Dona compte que tots diuen, i això com ho heu fet, fill? Bueno, pues ho hem fet fent diagnòstic nosaltres mateixa.
Sí, que al final era una forma d'autodiagnosticar-se. Perquè al final la intenció d'aquest programa és que ells, tot el que estaven treballant a les tutories, veren la forma d'aplicar-lo. És a dir, és que això no m'estan parlant de coses que no m'afecten. És a dir, jo, si no m'està passant a mi, li està passant a la meva millor amiga, li està passant al meu germà, i la intenció és que ells tingueren les ferramentes mitjançant un joc, mitjançant un programa, com vulguis dir-lo, però que tots aquests temes se tractaren. Perquè són temes que és el que deia Consuelo, que moltes vegades no vols parlar-lo, no te dona vergonya comentar a ningú que tens por de la situació que estem vivint. Entonces era una forma de treballar-lo, jugant, però anar treballant-lo.
Molt intel·ligent, eh? I com us faran, com us donaran este premi? A veure, conteu-nos què passarà el dia 26. Paula o Enrique, qui anirà?
El dia 26 vindrà el xef Bosquet al nostre col·legi i ens donarà una xarra de nutrició, de bona alimentació, i ens... donarà a provar algun dels seus postres.
Un donuts saludables.
Donuts saludables, sí.
Aquest premi se recebi... o sigui, el centre se vestirà de gala, no? Per a recibir aquest premi.
Per supost.
Perquè, claro, és que el Villarreal Club de Futbol vull ve el Manchester, però cuidao, és que el Bisbe Pont anirà a donar-vos un galardó que ha guanyat a nivell nacional. També. O sigui, que en Villarreal són punteros per tot, eh? En Villarreal són punteros per tot. Entonces, com preparareu aquest dia? A veure.
Bé, a veure, és un poc complicat perquè, clar, nosaltres hem convidat també a la regidora d'Educació, Aida Beteta, a la inspectora d'Educació, a Gisela Morales, i vindran representants de Quirón Salut, que té Salva...
Ve la directora de la Fundació des de Madrid, Mònica Martínez, i també ve la responsable de la, del grup Quirón Salut en la Comunitat Valenciana, Rosa Ruiz. A més de diverses de les companyeres del, que estan directament treballant el programa Stay Healthy, vull dir que sí que és un acte realment important.
Clar, és que el que passa que com som tan humildes així a esta població, quan es passen aquestes coses quasi que no ens donem compte, però jo vos aconsello, tant Enrique com a Paula, perquè bueno, els profes ja ho saben i s'aniran ben guapos i ben asseats, tot s'ha fet i tal. Vosaltres també, perquè faran fotos.
Home, clar.
Perquè se deu lo más. El bisbe Pons serà lo más ese
dia.
És
que realment és un aconteciment per a nosaltres molt important, però és un premi, és un galardó important, que té certa rellevància i que, a més, des de Quirón Salut també han volgut fer participar al xef Bosquet, a Roberto Bosquet, i que, per supost, és el paradigma, no?, del menjar saludable i dels avis saludables. I nosaltres estem, per supost, orgullosíssims de rebre'ls a tots allí al centre, que és un centre molt humil, però que és un centre molt treballador i que estem lluitant ahí dia a dia.
Paula, Enrique, és un centre, la directora diu molt humil, no, és un centre que sempre ha sigut punter en tot, que han eixit grandíssimes, grandíssimes persones, sobretot perquè ho han treballat des de la humilitat, i la prova està en vosaltres. O sigui, aquí... què vos tinc que dir? Que aprofiteu el temps, perquè si l'aprofiteu en aquest col·legi de ben segur que tindreu un bon futur,
Pues moltes gràcies, t'ho agraïm molt.
Bueno, Paula Muñoz, Enrique Chabrera, els dos alumnes de la quart de la ESO, moltes gràcies per haver vingut. També a Salva Llorenç, l'orientador, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I a Consuelo Moreno, directora. Què dir d'este centre? Pues que com que és el millor del món.
Per supost, vale? Jo no seré jo la que te porte la contrària.
No, i per supost que aquest any tornem a participar i amb més il·lusió i amb més ganes que el curs passat. És a dir, ara la motivació no fa falta treballar-la molt.
I tant, sou referent. Moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A les calles més oscures i gastades de Madrid no he dudado ni un moment. Ni un solo momento de tu amor, de tu amor. Quiero verte amanecer y verte anochecer. Si ayer y hoy nos dan la espalda, como amantes que se van, siempre quedará mañana, la mañana de mañana. Junto a ti, junto a ti. Cosas que no he conocido ni conoceré. Dejaré de hablar más alto para hablar más claro de nosotros dos. Hay mucho más de mí en ti que lo que queda dentro de mí.
Radio Villarreal 92.2, frecuencia modulada.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcutería Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696
08 590 o també a www.vinosmanrique.es.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
A Estudi Tecles les entusiasma formar, por eso generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia. Y tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando. Se puede...
Bueno, y con Besaben arriba a la Fira Santa Catalina. Sí, sí, está que arriba tots els anys i que estem tan contents perquè la podem celebrar sense... pràcticament restriccions, o almenys no n'hi ha ni ser restriccions obligatòries. Per a que ens parli d'això tenim el regidor de Comerç, Diego Vila. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Parlàvem de que no n'hi haurà ni aquestes mesures que se podien haver posat perquè realment no tenen que posar-se, no?
Sí, ara en la normativa actual no n'hi ha una restricció d'aforament, no n'hi ha un control, no? Per tant, sí que anem a fer una fira més o menys conforme se coneixia, no? Sí que és de veres que hem retallat en quant a parades. En l'actualitat n'hi ha 200, quan normalment podien haver unes 250 i quasi 300. El recorregut, aprofitem el que s'està fent ara per al mercat del dissabte, tant de la verdura com de la roba, i la plaça major. La zona que sí que anem a evitar és el carrer Major Sant Domènec, perquè és el carrer que se feia més estret.
La zona de l'embut?
Clar.
És dir, ahir no... Ahir sí, allò sí que sempre... I n'hi havia gent que inclús l'evitàvem, eh?
Sí, és de veres que normalment era el carrer més conflictiu en una època normal, no? Que en prepandèmia, però ara anem a evitar-lo i si veiem que funciona en les pròximes fires veurem si se queda aixina. Perquè pensem que en 200 parades ja és una fira molt bona i ja veurem l'any que ve com se pot fer.
Sí, en aquest cas, el que sense hi haurà restriccions perquè no té humanes, no estan imposades, o sigui, el govern valencià no ha dit ni han aquestes restriccions, avui per avui, però el sentit comú té que estar.
Exacte, ahir sí que fem una crida als veïns, veïnes i visitants, sobretot la mascareta, que la mascareta és imprescindible i és obligatòria, i evitar aglomeracions en mesura de lo possible.
Clar,
no?
Però, per exemple, la mascareta és obligatòria, però si estàs en l'aire lliure?
Més que res per la aglomeració de gent, perquè sabem que és una fira molt multitudinària, que a certes hores hi ha moltíssima gent damunt, tenim ganes, no? Perquè ja tenien ganes de poder recuperar l'activitat, sobretot estos actes que són tradicionals, que són molt il·lusionants, que a la joventut i als xiquets de Villarreal la família li vol inculcar i li vol donar a conèixer aquestes tradicions, començar a fer aquestes primeres compres de Nadal, que també és un estímul per al comerç, no? Els hostelers que ens diuen que tenen els aforos pràcticament complets, que això també és de molta alegria, no? En definitiva, un sector o uns sectors que han estat molt afectats durant la pandèmia i que gràcies a aquest tipus d'esdeveniments pues, ja comencen a veure poquet a poquet la llum i ja es feia falta.
Sí, en aquest sentit, diem que si des de l'Ajuntament de Villarreal ja se fa d'esta manera, carrers amples, aprofitant el que tenim, evitem l'embotellament i també evit, i pot, tenim 50 parades menys, fem les coses en sentit comú. Sí que aconsellem també la mascareta, però la Fira Santa Catalina és el pas de l'entrada als Nadals. És a dir, en el moment en què nosaltres o a la gent que solem participar d'aquestes coses, hasta que no arriba la Fira de Santa Catalina, no entenem que puguem, per exemple, encargar una cistella de Nadal o pensar en el Belén, no?
Sí, de fet, el refrany diu, no?, de Santa Caterina a Nadal un mes cabal. Jo crec que és el començament del Nadal en Vila-real, aquesta Fira de Santa Caterina, que sempre previo a lo millor també al Pont de la Constitució, que és quan normalment la gent sol muntar el Belén, l'arbre, però en Vila-real sí que pensem que el començament del Nadal, inclús els comerços ens ho diuen, no?, que és ese començament de la campanya de Nadal forta, que esperem que enguany siga molt bona, i els comerços, conforme he dit abans, no?, puguem veure ja la llum poquet a poquet, que sabem que tant han patit.
S'espera molt bona. Els carrers en ocre seran els carrers que la tindrem?
Els carrers van des de la plaça Major, serà Raval del Carme, la zona de José Ramón Batalla, del Barranquet, i n'hi haurà un tros de Cardenal Tarancón fins al carrer Benicarló. Que ese carrer se queda molt pròxim també a la Fira d'Atraccions que ha muntat ja a FEVIL, l'Associació d'Atraccions de Fira de Vila-real, i que està des del cap de setmana passat i aprofitarà també este cap de setmana de fira per a que puguen gaudir d'aquesta Fira d'Atraccions.
Mire, hem rebut una nota de premsa del Partit Popular que a més l'han publicat i està... I l'han comentat. Hem començat el programa i lògicament hem repassat totes aquestes notes de premsa. El president del Partit Popular de Vila-real diu, Casabó, diu que posa en valor a l'hostaleria de Vila-real i reclama dinamitzar su activitat per crear riquesa. Jo li tinc que dir una cosa. Quan estigui a criticar, les critica a vostès, perquè a més estem per això, perquè el que no fan bé dir-ho també i reclamar-lo. Però si per algú s'ha criticat a vostès, digo, per dinamitzar la ciutat de Vila-real. És que no entenc ara... Mire, és que m'ha invitat vostè a treure la nota de premsa, perquè ja em parla d'ella. Quan me diu que tots els hostelers tenen ja les reserves del dia de Santa Caterina.
Sí, jo crec que ho has dit, no? Si mos han criticat, a voltes ha sigut per intentar dinamitzar massa o...
Dient, a veure què passa, quin problema tindrem, a veure el que esperarem. Jo no sé, en aquest sentit, el senyor Casabó, no sé, és que no sé el per què, perquè a més diu que s'ha reunit en Asiobi i entre ells el seu president, Emilio Miralles, que ha tingut com a objectiu conèixer de primera mà l'escenari d'un sector que tant ha patit.
Sí, jo crec que Adrián Casabó, com a president o com a nou president del PP, se té que donar a conèixer entre les associacions, és normal. Jo sí que tinc que dir que en Asiobi i en la resta d'hostelers estem treballant colze a colze. Jo crec que en Vila-real esos prop de 4 milions d'euros que s'han donat en ajudes a varios sectors han sigut beneficiosos, no? La nota he de dir que en si és positiva, perquè tot el que diu Adrián Casabó en Vila-real s'està fent, s'està dinamitzant.
Claro, és que fijes... cualquier iniciativa dirigida y apoyada a este tipo de propuestas es respaldada por el PP, porque son precisamente aquellos programas de éxito como la Ruta de la Tapa, las Jornadas de la Dieta de la Plana, que per cert s'acaben avui.
Sí, acaben este cada setmana, sí. Ahir justo també van celebrar la Mesa de Oci i Turisme, que és una mesa que engloba a tots els sectors que estan en aquest àmbit, no?, en l'àmbit turístic i d'oci. Justo també vam estar parlant d'aquest tema de tot el que queda en guany de dinamització i el que tenim en el primer trimestre, entre els quals està recuperar la Ruta de la Tapa l'any que ve, que ara per restriccions i també parlat en els hostelers vam veure que no era bon moment de fer un acte aixina, no?, com és la Ruta de la Tapa, perquè a d'ells tampoc podien garantir, no?, que la pogueren que la pugueren fer com tocava, per això nosaltres sempre tenim aquestes campanyes, però ens fiquem a disposició de que a ells també es convinga, no? de que puga ser beneficiós per a ells més que per a l'Ajuntament de Vila-real.
Que posa en valor l'hostaleria de Vila-real, bé, però que reclame dinamitzar em pareix una miqueta raro. Lo que jo no imaginava és que coincidiria en que la lluita de plans s'acabara el dia de Santa Catalina.
Sí, enguany ha caigut bé, perquè sempre sol ser al voltant de tot el mes de novembre, per a que ixe cada setmana també puga ser el definitiu, no? Parlant en Asiobi, que ens està ajudant a celebrar este any les jornades de Mengem a Vila-real o ja de la Plana, ens diuen que està sent molt positiva, que les dades que tenen ara són dades de prepandèmia, o sigui que la gent de Vila-real i la gent que ens ha visitat ha anat a menjar aquests menús de l'olla de la Plana, de lo qual només podem que estar orgullosos per això, no? per aquesta dinamització que diem, i per aquesta aposta que s'ha fet també d'aquestes jornades per a que siguin també un reclam a nivell nacional.
L'únic que m'agradaria també és trencar una llança a favor dels ferians i que no es criminalitzen. És dir, que si se munta la fira, jo la primera volta que se munta sí, passe per una terrassa i senga dos dones que estaven parlant, o no sé, dos xiques, no ho sé, i dient que era una irresponsabilitat. I no és irresponsabilitat d'estar senta prenent un cafè, és dir, és que tot el món té que viure.
Jo crec que esta societat, per desgràcia, a través de les xarxes socials i de foros d'este tipus, està criminalitzant a molts sectors, no? Per exemple, en setembre, així se va criminalitzar a les penyes, quan van dir que anàvem a celebrar festes. Abans de fer-se, ja estava tot el món en les mans al cap, no tenim que fer festes, les penyes no compliran les normes, això serà. Se va demostrar que la gent ha sigut responsable. Les dades en aquell moment no van pujar, celebrant-se unes festes molt lights, però bueno, que tenien una llibertat que en aquell moment estava permès. El mateix cas és el dels ferians. Els ferians han fet una adaptació de les seues infraestructures, han ficat uns sistemes de neteja, un control d'aforo, o sigui, s'han adaptat a la situació i a la normativa que a ells els abarca, no? Perquè ells mateixa tenen que complir aquesta normativa, perquè si no poden muntar.
La setmana passada se m'anava al circ, i vostè sap que el circ va ser l'últim antes de la pandèmia? Va ser l'última ciutat on va estar, en Vila-real?
Sí, recorde, perquè damunt va, la imatge que tenim normalment, no? Que és celebrar el 20 de febrer en el Jardí del Rei, i darrere solem tindre la carpa del circ, que normalment ho demana per a aquestes dates. N'hi ha que donar una oportunitat a tota la gent, perquè a lo millor són sectors, el sector de la fira, el sector del circ, el sector del món de la festa, que no els tenim presents perquè venen en poquetes dates a l'any. I aquesta gent també ha patit molt, també molta gent, molts treballadors que necessiten aquest recolzament, i que des de l'Ajuntament de Vila-real, conforme diem, des del primer moment que s'ha pogut, l'han tingut. La fira, quan va intentar muntar el Nadal passat, se li va donar l'oportunitat. Ells se van adaptar a la situació i van complir. I per què no tenen que treballar si ho complissin tot? Tenim que ser un poquet més flexius, no criminalitzar tant a la gent i donar aquesta oportunitat, no? Que jo crec que en Vila-real, conforme dic, hem complit tant l'Ajuntament com les entitats i associacions que han muntat i que han estat treballant en Vila-real.
Per cert, esta esprada teniu gran celebració. La porra. Quina porra fa el regidor de Comerç?
A veure, jo crec que tenim que aprofitar la situació del Manchester. Ara
estem sentint com coregen,
que això també és un estímul econòmic, no? el vore la plaça plena d'aficionats del Manchester que s'estan comportant, perquè porten tot el matí. Jo m'ha sumat diverses vegades a la finestra des de l'Ajuntament, i la veritat són molt responsables, estan consumint els nostres comerços, Y en cuanto a la porra, jo crec que el Villarreal guanyarà, no puc dir un resultat. Tenim que aprofitar aquest moment del Manchester, que ara ve sense entrenador i en un poc de crisi. I jo crec que
encara serà més foc mundial, o sigui, que estarem tot el món pendent de lo que passi. Per cert, Cristiano Ronaldo no va passar per on tenia que passar i no el van veure. Eh?
Sí, això ho he vist, se va amagar i no, sé. no va voler donar
igual,
la cara.
Igual no va dormir així a nit, sí, no sé, ja veurem. Però porra obliga?
Jo dic 3-1.
Ala.
A favor del Villarreal.
Regidor, diumenge Fira Santa Caterina, portarà molts nebots, molts...
Portaré cosiners perquè nebots encara no tinc. Ojalà es tinga prompte, no? Però sí, aniré en nebots i en els meus familiars. I
dematí... després portaràs a la gent major allò que comprem, els iaios que no poden anar. És que això és tradició, sí, eh?
Sí, la mocadora. Tenim que defensar aquesta mocadora tradicional que conforme la gent veurà este any en el cartell de la fira hem fet un incís també en aquesta mocadora. Perquè és molt important, no? És el que he dit al principi, també inculcar als nostres xiquets i xiquetes el que són les tradicions de Villarreal per a intentar que mai se perguen.
I tant, de la ciutat de Villarreal. Regidor d'Economia, de Comerç, oh, sempre me se'n va un poc el... Ai, regidor de Comerç, Diego Vila, moltes gràcies per haver estat així.
Moltes gràcies, com sempre.
La playa llora y llora y desde mi casa grito que aunque pienso en abrazarte, que aunque pienso en ir contigo, el doctor me recomienda que no me quite mi abrigo, que no esté ya más contigo. Y yo no puedo negarme, pues el tipo soy yo mismo. Estudié mientras dormías y aún repaso las lecciones una a una cada día. Yo no puedo aconsejarte, ya es muy duro lo que llevo. Dejemos que corra el aire y digámonos adiós. Aunque sigas suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares, es algo que llevas dentro, que no dejas que te quieran, solo quieres que te abracen y publicas que no tuve ni valor para quedarme. Yo rompí todas tus fotos, tú no dejas de llamarme. ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién prefiere quedarse y aguantar? Marcharse y aguantar.
Estás a la 92.2 FM.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Amb l'arribada de Santa Caterina, Villarreal ja fa oloreta Nadal. En fruiters i verdures La Menera t'ofereixen els autèntics productes de Santa Caterina. Torrons, figues, castanyes, fruits secs, a més de les millors fruites i verdures. Per Santa Caterina, fruiters i verdures La Menera t'espera. La Menera, plaça Colom 14 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Coneixes Neurovila, un centre pioner a Villarreal que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundaciocaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo. Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Kaline, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Els avançàvem ahir, el personal de limpieza està de vaga, una vaga que ells han qualificat d'indefinida per no posar-se d'acord en la patronal. Este sector està format per unes 8.000 empleades i és la primera volta que se posen totes d'acord, com a Xina va apuntar ahir la delegada de personal i riesgos laborals Carmen Tamarit de la UGT. És la primera volta que se posen d'acord per anar a la vaga. En ese sentit, volem saber com va anar ahir i la sensació que n'hi ha entre elles, i per això tenim al fil telefònic a Carmen Tamarit. Bon dia, Carmen.
Buenos días.
Ayer concentración en la Plaza María Agustina, ¿no?
Sí, ayer fue una concentración en la Plaza María Agustina y hoy, como dije ayer, pues es en la Plaza de las Aulas. Y bueno, la concentración... podía haber habido más gente, pero el tiempo también es que tampoco acompañó. Pero seríamos pues unas 200 personas y la verdad pues que estamos muy contentos. Y en otros centros es que se concentraban pues en los hospitales, en La Plana, en el Hospital General. Las concentraciones las hicieron las trabajadoras en sus centros, en la UGI también hicieron en sus centros. Entonces, claro, por eso no había tantas personas en la manifestación de María Agustina.
Claro, en este caso se convocaba a la gente que fuera a Plaza María Agustina, pero cada centro tuvo su propia concentración, por lo tanto... yo pasé por delante de La Plana y las vi sobre las 9:15 aproximadamente, cuando yo me dirigía hacia aquí, hacia la emisora, y las vi ya. Por eso luego a usted, cuando le hice la entrevista, le pregunté si era solo en la Plaza María Agustina. En principio era así, pero por lo visto cada una de ellas se ha manifestado tanto en hospitales, en juzgados, en centros de salud, en centros educativos. ¿Ha sido así?
Sí, sí, así ha sido porque yo me enteré ayer, de esto me enteré ayer, de que muchas trabajadoras lo estaban haciendo en sus centros, lo cual quiere decirse que claro que si lo estaban haciendo en sus centros, pues no iban a ir a María Agustina. Pero bueno, por lo que yo vi y percibí, la gente pues estábamos contentas, las personas que mire, estábamos allí.
Yo de los comentarios que la gente decía en las manifestaciones, pues bueno, puedo hablar de los que nos quitan nuestros derechos, la vida sube y el salario es precario el que tienen, y después también algo que a ustedes les preocupa bastante es que hay gente con 15 años trabajados que de un plumazo les quieren quitar la antigüedad, ¿no?
Sí, sí, eso es así. Nos quieren quitar todos los derechos a la antigüedad. Yo llevo 15 años trabajando y me quieren quitar la antigüedad y todos los derechos que hemos luchado tanto por ellos y tenemos adquiridos. Y vamos, eso desde luego no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir ni vamos a firmar lo que ellos quieran. Porque todo sube y la vida se encarece.
Desde el 2019 sin convenio.
Sí, sí, desde el 2019 venció el convenio, en el 20 nada, en el 21 nada, y vamos, y seguimos sin convenio y sin subida de lo que el gobierno ha marcado, por ley.
Un día sin limpieza y la gente empieza a sentirse incómoda, ¿no?
Bueno, de momento yo creo que en un día no sé si se va a sentir muy incómoda, pero como esto... Nosotras estamos ahí, que no vamos a trabajar, nos da igual una semana, que 10 días, que 15 días, que 20 días. Una vez empezada la huelga, cada vez estamos más fuertes. Y esto se tiene que solucionar para bien.
Yo creo que lo que se tiene es que solucionar, lo que hay es que escuchar. Porque claro, evidentemente, usted imagina, en pleno COVID, la gente que tenía que entrar dentro de los quirófanos a hacer desinfecciones, realmente estaban jugándose la salud, ¿eh? Estaban jugándose la vida.
Sí, sí, nos hemos jugado la vida todas porque yo en ningún momento tampoco, a mí me han cerrado en mi centro y han habido declaraciones y nos han llamado para desinfectar, hemos tenido que ponernos el EPI y todo, desinfectar las zonas, y nosotros no es que hayamos estado al mismo nivel, evidentemente, que las personas que trabajan en un hospital. Pero nosotros también nos hemos arriesgado para que esté todo en orden y puedan seguir trabajando las personas que estaban trabajando, el 30% de la plantilla en aquel momento.
Algo que también me llamó la atención es que la sensación que tienen ustedes es que prácticamente están trabajando gratis, que ya no tienen en cuenta el esfuerzo que hacen, ¿no?
No, no, es que estamos trabajando gratis, evidentemente. Nosotras nos han, cuando con esto del COVID no nos han hecho ningún favor, porque al contrario, nosotros tenemos nuestra zona designada y nos dieron la desinfección también, aunque han contratado en centros una mujer de 2 horas para desinfectar, pero es que no se trata de la mujer de 2 horas, se trata de que nosotras cuando realizábamos, por ejemplo, la inmensa mayoría de mujeres entramos por las tardes, porque por la mañana pues están trabajando en los centros y no se puede hacer nada. Uh-huh. Entonces entrábamos por la tarde y evidentemente teníamos de hacer nuestra zona y estar desinfectando, que si telefonillos, que si marcos de puertas, que si de los aseos, las jaboneras, cosa que eso pues ahora lo repasamos, pero no es lo mismo que entonces. Esto ha sido horrible del trabajo, de la cantidad de faena que hemos tenido. Y no es que queramos pedirles que no lo agradezcan. Era nuestro trabajo y para que todo funcionara. Pero
o sea,
tampoco
ustedes,
es eso.
Sí, ustedes lo que entienden es que en ese momento, dada la situación que había, era un peligro real, era un peligro para todo el mundo, ustedes sabían que tenían que poner más de su parte. Lo único que les ha ocurrido es que a la hora de regularizarles las cosas, están viendo que si ustedes en ese momento tienen en cuenta lo que la sociedad necesitaban, ahora la sociedad tiene que tener en cuenta lo que ustedes por derecho tienen y reclaman. ¿Es así?
Sí, sí, evidentemente nosotros hemos cumplido al 100% para que todo esto funcione y que no nos contagiemos las personas. éramos conscientes de que teníamos de hacerlo, esa carga de trabajo que hemos llevado, pero ahora pues lo que queremos pues es un convenio que yo creo que ya es hora de que nos sentemos y que esto ya se realice, porque llevamos ya digo, 2 años sin subida salarial, sin convenio, y nos quieren quitar todo, todo, todo. Dejarnos, vamos, en la miseria.
Mire, yo le hablo del sentido de responsabilidad que han tenido todas ustedes, porque a mí me consta de que muchas veces carecían de material suficiente para poder desinfectar y ustedes reclamaban todos los días para poder tener el suficiente material, la suficiente desinfección para que todo el mundo estuviera seguro.
No, a ver, eso no ha sido así, ¿eh? Eso no ha sido así. Yo por lo menos en mi centro, puedo hablar de mi centro, que yo sepa, a nosotros no nos ha faltado la desinfección, porque la desinfección se realizaba con lejía en esos momentos. Con lejía y material de mascarillas y material de guantes hemos tenido todas, y en mi centro EPIs y todo hemos tenido. En otros centros no lo sé, pero evidentemente en el mío no.
Yo ayer en los comentarios de la gente hubo alguien que, hubieron varias opiniones de este estilo. Usted me dice que no, que en su centro tuvieron de todo, tiene que haber, todo el mundo tiene derecho a hablar, usted lo sabe también, ¿no?
Sí, Carmen. Evidentemente yo lo que en otros centros ha ocurrido no lo sé, pero yo puedo hablar de donde yo trabajo.
En juzgados, usted es la delegada de personal y riesgos laborales, en juzgados han tenido de todo, ¿es así?
De todo, sí, para la desinfección de todo.
Entonces, en este aspecto han tenido lo que han pedido y ahora lo que reclaman es que, bueno, ni más ni menos que un convenio justo, ¿no? ¿Es así?
Sí, evidentemente. Tampoco pretendemos que nos den una palmadita en la espalda y nos diga, ay, gracias. No, tampoco es eso. Pero que nos toca ya equipararnos a un salario digno.
Entonces, hoy, para recordar a la gente que quiera asistir, la huelga será de qué hora a qué hora y dónde.
Pues hoy es en la Plaza de las Aulas de 11 a 12 y media de la mañana.
Pues muchas gracias, Carmen Tamarit, delegada de Personal y Riesgos Laborales de UGT de los juzgados. Muchas gracias y buenos días.
Buenos días, gracias.
Que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sports Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Villarreal, junto a la estación de tren.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz, distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Maderarbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida. Puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Maderarbo. Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Los mejores años de nuestras vidas, las mejores lunas, sabor a miel. Tus manos traviesas nunca se olvidan, tu boca impaciente sobre mi piel.
Y ahora pasé a informarles la nota de prensa que han rebut. Y han rebut una nota de prensa de Moisés Hernández. Ell és en qualitat de delegat sindical del CESIP en el centre penitenciari de Castelló 2, Albocàsser, i en representació de la central sindical independent de funcionaris. Ell diu, ante el defensor del pueblo comparezco y como mejor proceda en derecho digo que mediante la presente... La presente comunicación y de conformidad con la legislación vigente, presento escrito de queja contra la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por su falta de diligencia y pasividad a la hora de solucionar el problema de la falta de limpieza en las instalaciones del Centro Penitenciario Castellón 2.
Que la... así es, Susana, buenos días, lo primero. Y efectivamente hemos presentado una queja ante el Defensor del Pueblo porque ya nos hemos visto obligados a tomar este tipo de medidas, a recurrir al alto comisionado de las Cortes, como es el Defensor del Pueblo, para que medie en este problema que tenemos, porque se están pasando la pelota de unas administraciones a otras, desde la dirección del centro a la Secretaría General, de la Secretaría General del Consejo de Estado, que es el que tiene que emitir un dictamen para que se rescinda el contrato, y nos perdemos en una amalgama de burocracia y el problema sigue sin solucionarse y ya... Pues recordamos que llevamos más de 3 meses sin limpieza en el centro penitenciario de Albocàsser. Como puedo imaginar, la situación insalubre no se puede ni aguantar. Estamos hasta teniendo plagas de cucarachas.
Usted solicita que tenga por presente este escrito de queja y, siendo admitido a trámite, tome en consideración los motivos alegados e insiste a las distintas administraciones a coordinarse para tomar decisiones más efectivas a la hora de resolver este tipo de cuestiones. Porque es prácticamente imposible que se lo arreglen, ¿verdad?
Efectivamente, es que es lo que pasa en este país. El ciudadano se pierde ante tanta burocracia, ante una administración colapsada, muchos trámites y no se solucionan. Nosotros, al final, para rescindir un contrato, supuestamente hace falta un informe. Ese informe me dice usted que en 3 meses no se ha podido emitir. O sea, CESIP no lo entiende. Nosotros pensamos que hoy en día, pues bueno, pues emitir un informe es una cosa de una mañana. Lo que pasa es lo de siempre. El que lo tiene que emitir está en Madrid, en su despacho limpio, con unas buenas instalaciones. y no sufre este problema. Y los que lo sufrimos, pues somos los funcionarios de Albocácer, el día a día. Es que fíjate lo que le voy a comentar yo a usted. El otro día me comentaba un compañero que me decía, Moisés, estaba aseando un poco la oficina, y dice, en ese mismo momento tuve un pequeño conflicto en la sala de estar, dos internos que empiezan a discutir, me dicen, es que bastante tenemos con nuestras labores de vigilancia y todas las que tenemos, que encima ahora pues estamos con el mocho y con el cogedor. Me dice, ¿qué hago? O limpio, vigilo, y así estamos. O sea, es la declinación de la administración penitenciaria a unos límites que ya que no conocíamos.
Claro, pero fíjese que lleguen hasta el defensor del pueblo. Es que la sensación es de desprotección total, al menos es la que dan desde la opinión pública ustedes.
Efectivamente, es que no le encontramos soluciones. La dirección del centro, todo se basa en decir en Madrid. Madrid es ese ente que nunca soluciona cosas. Todo es Madrid, pero las decisiones desde Madrid no llegan a Castellón. Puedo entender que hay que rescindir un contrato para formalizar otro contrato, lo podemos entender, pero 3 meses, nosotros no podemos estar así. No somos ciudadanos ni funcionarios de segunda. Es que eso lo voy a decir así claramente. Estamos ante los peores gobernantes y los peores gestores de lo que llevamos en democracia. Yo, desde que tengo uso de razón, no conozco una administración como esta. Este desgobierno que tenemos y esta falta de soluciones, un problema pues que pienso que se puede solucionar, porque no es una cuestión de dinero, estamos perdidos en la burocracia.
Claro. Moisés, yo no sé cuántas cosas más se tendrá que enfrentar usted siendo delegado sindical en este centro, porque yo no creo que pueda pasar más de lo que usted ha venido relatando durante todo este tiempo. O es que a lo mejor hasta ahora no habíamos oído el problema de las prisiones y ahora sí que los oímos, ¿no?
El problema de las prisiones lleva mucho tiempo, no nos escuchan. Somos relativamente un colectivo muy pequeño, somos 25.000 empleados, 5.000 funcionarios, y evidentemente pues el político piensa en clave electoral, y los votos de prisiones pues son pocos. Entonces pues nos tienen olvidados y nos tienen en esta desidia. También ayer denunciábamos el tema del escáner del claro. Departamento de Ingresos. Uh-huh. Llevamos 3 meses sin escáner. Yo lanzaba mi pregunta en las redes sociales, en escritos, digo, los oyentes, ¿ustedes se imaginan la comandancia de la Guardia Civil, su delegación de gobierno, intervención delegada de Hacienda de Castellón, 3 meses sin escáner? Seguramente me dirán que no. Entonces, ¿por qué la seguridad de los funcionarios de prisiones se pone en juego en este caso? Nosotros estamos allí recibiendo internos que vienen con bultos, que vienen con paquetes, pues como pasa cuando va usted a montar en el AVE, le pasan la maleta por el escáner, porque puede llevar cualquier tipo de objeto peligroso. Pues nosotros, evidentemente, pues no tenemos ese escáner. 3 meses estropeado. Nos dicen que la reparación cuesta mucho dinero. Evidentemente, pues vale, efectivamente, podemos entender que vale mucho dinero. Pero vuelvo a decir, ¿la comandancia de la Guardia Civil estaría 3 meses sin el escáner? No. Lo que sí tenemos muy claro desde CESIR, que lo que va a llegar muy puntual, va a ser la productividad para el personal directivo. Productividad por dar terceros grados que pusieron al asesino del niño Álex del Ardero en libertad y las consecuencias que tuvo. Eso sí que estamos claro que en septiembre la productividad llegará con una puntualidad británica a nuestros directores y subdirectores de los centros penitenciarios. Una auténtica vergüenza.
Pues mire, sí que ha superado mi asombro cuando acaba de decir que no tienen escáner, porque esto es inimaginable, es decir, ¿cómo no va a haber en un centro penitenciario escáner? Y otra cosa, que yo hago la reflexión ahora mismo. Esto es delictivo, es decir, ¿cómo les pueden decir a ustedes que vale mucho dinero? Si es que es de obligado cumplimiento.
Efectivamente, menos mal que está CESIF y su radio, medios independientes, y bueno, pues tenemos la libertad de expresarlo y de decirlo, y es necesario que la ciudadanía conozca lo que está sucediendo en las cárceles y en otros organismos públicos, y dónde se destina el dinero que los contribuyentes, que todos que pagamos, ¿dónde va ese dinero? Yo vuelvo a incidir en el tema de las productividades, que es un tema que ya recurrió CESID, porque evidentemente, como usted se puede suponer, las productividades siempre van para el personal directivo, el personal eventual, el personal nombrado a dedo, para los funcionarios de patio, como soy yo y mis compañeros, de productividad recibimos 0 euros. Yo siempre he dicho que lo mejor está en los patios, o sea, me refiero a los funcionarios de prisiones, no están los despachos, los que estamos todos los días, como bien sabe usted, en este caso limpiando las instalaciones del centro porque no tenemos servicio de limpieza, asesorando a los internos y haciendo nuestro cometido constitucional del 25.2, la reeducación y reinserción. Pero como usted puede entender, en este tipo de condiciones nosotros no podemos hacer nuestra labor y eso lo tiene que saber la ciudadanía.
Moisés Hernández, me deja sin palabras. Muchas gracias por haber intervenido. Delegado sindical del CESIF en el Centro Penitenciario Castellón 2 Albocàsser. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias, Susana, a usted por darnos la palabra, como siempre. Un abrazo.
¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. Hasta mi vida te
bombardeo. Estás a la 92.2 FM.
En Famaliving Castellón somos honestos. Solamente esta semana un 15% de descuento real en tu nuevo sofá totalmente personalizado. Solo hasta el 27 de noviembre. Nos encontrarás en Camila Alcora, número 2 de Almasora, delante de Chimeneas Batet. Famaliving Castellón. Sofás para disfrutar en casa.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, avenida Castellón número 1, Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar.
Com tots sabran, aquesta setmana és una setmana pues molt morada, que diríem, no? Perquè aquest dijous es commemora el 25N, el Dia contra la lluita de la violència de gènere, i per això farem un recorregut durant aquesta setmana per parlar amb les diferents regidories d'igualtat de la nostra província de Castelló per saber què és el que faran per a commemorar aquest dia. Es comencem en Almasora i amb la seva regidora d'igualtat, Maria José Tormo. Bon dia, Maria José.
Molt bon dia a totes i a tots.
Un plaer tindre-la i que em conte, perquè jo sé que Almasora, no, està molt per la lluita d'aquesta lacra, no, masclista que ve sempre, s'emporta, no, cada any, pues, a moltes dones on no se té que portar i també a tot arreu, no? Com reivindicaran la seua essència?
Pues nosaltres sempre intentem que esta setmana siga un poc commemorativa, no? I recolzant aquestes dones que a voltes no saben com hi ser d'aquesta unitat familiar, que se troben en moltes traves, no?, per a poder fugir del seu maltractador, i que desgraciadament en un any ja portem 37 víctimes mortals, no?, de les quals el 11,3% són dones menors de 30 anys.
Mm-hmm. És una llàstima. Ahir a Almassora, per curiositat, no, ahir vam donar nosaltres així les dades de Vila-real, de que 25 noves dones estan sent ateses per la Casa de la Dona, no, perquè han patit situació de maltractament, que 25 dones que se sumen ja a 27 terminals que estan en vigilància, no? Ahir a Almassora, vostè té constància de dades de com està la situació?
Actualment en Almassora tenim 24 dones protegides i porten el dispositiu, no?, de teleassistència mòbil. Uh-huh. per a saber en el moment que necessiten acudir, no? Uh-huh. Com és una resposta molt ràpida, són les 24 hores del dia, les 365 dies de l'any, i que se tramita des de la unitat d'igualtat.
Uh-huh. I per ajudar a aquestes dones, no, tant a elles com a les que ja no estan malgradament, no, què se farà aquest dia?
Pues mira, nosaltres vam començar ja el dia 15, uh-huh, en una exposició fotogràfica en Espai Mercat anomenada Silencio, de la fotògrafa Amparo Navas. La tindrem fins al dia 28 de novembre. Seguim. En el dia 18 vam fer Teatre Fòrum de Bésame 2.0 de Pepa Cases. Vam passar els instituts del municipi i per el matí i per la vesprada se va fer en obert per a tota la gent que vulgui de voreu. El dia 20 de novembre vam fer un taller de defensa personal en la col·laboració de la policia local d'Almassora per a dones majors de 16 anys. Se va impartir en el poliesportiu La Garrofera. Seguim en un programa de dones i noves tecnologies, també en un festival de cinema del cicle de curtmetratges, i després el dia 25, que és el dia que se celebra l'acte institucional, a les 12 del migdia a la plaça de l'Ajuntament, per la vesprada, a les 7 de la vesprada, tindrem cartes a curir en la Casa de la Cultura, i acabarem el dia 30 de novembre a les 6:30 en l'aula de formació de l'Ajuntament d'Almassora una conferència coeducació en l'àmbit familiar impartida per Aitana Muñoz de milers de tallers.
Una programació molt nodrida, no? I també he vist molta part essencial que és aquesta educació en les aules, no, Maria José?
Efectivament. Mm. La violència de gènere, com qualsevol, es radica en l'educació, en l'àmbit familiar i en l'educació en les aules, clar que sí.
Des dels més joves hasta els més grans, no? Jo imagine que tota la població col·labora activament, no? Per difondre aquesta paraula o aquesta reivindicació.
Pues sí, perquè tots els dies tenim notícies de que assassinen a una dona o assassinen a la dona i els fills, i això és... N'hi ha que erradicar-ho com si no.
És l'altra pandèmia que tenim que patir,
Efectivament.
Pues, regidora d'Igualtat d'Almassora, moltes gràcies per haver estat així amb nosaltres i que la lluita morada continuï endavant.
Moltes gràcies a vosaltres per fer-vos eco d'esta setmana.
Una culpa que me aprieta se posa en mis hombros y me cuesta andar.
Continuem el nostre recorregut en aquesta setmana morada amb Onda i amb la seua regidora d'Igualtat, Elena Albalat. Bon dia, Elena.
Molt bon dia.
Bé, un plaer tindre't així amb nosaltres. Per a que ens contes, pues, quina és la programació que envolta aquesta commemoració del 25N a la seua localitat?
Bé, pues nosaltres hem fet una programació molt extensa, que pràcticament hem estat tot el mes de novembre realitzant diverses activitats, no? Hi ha activitats de tot tipus. Hem realitzat xerrades, hem tret també una taula informativa el dijous passat al mercat per a repartir llaços morats i també per a donar informació i parlar del servei d'igualtat que tenim a l'Ajuntament d'Onda. I encara ens queden coses. Demà tenim la xarxa de la pintora i escritora Paula Bonet, que ve a presentar-nos el seu llibre L'anguila, la palabra pintada. I també el 25, el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, a les 7 de la vesprada, farem lectura del manifest, de la declaració institucional que vam aprovar en el plenari en esboig a favor de tots els grups polítics que formem part, i també farem l'entrega dels premis del concurs d'Instagram, un concurs que hem oferit als joves d'Onda.
Sí, a més, és veritat que a Onda, per exemple, aquest any haveu ficat en marxa aquesta escola de la igualtat, que bé, s'ha ficat en valor també durant aquesta setmana, no? I a més la iniciativa de traure aquest pla d'igualtat al carrer i apropar-lo al mercat, a la gent de peu, també ha sigut una molt bona iniciativa, no, regidora?
És la primera vegada que s'hem animat a fer una escola d'igualtat. S'ha acabat aquest cap de setmana. L'Escola d'Igualtat ha comptat en 5 jornades en les que hem volgut reunir a pares, a mares, a docents i després al públic en general, perquè pensem que tenim d'anar tots de la mà en aquest camí, i que és fonamental la educació per a construir socialment una societat en els valors d'igualtat i de respecte, és molt important. Entonces, per tant, si ens fixem i totes les nostres forces estan ahí en l'educació i en els nostres joves, pues és fonamental que estiguen nosaltres com a una entitat, en este cas l'Ajuntament, la societat, els pares, mares i els docents.
Hi ha hagut molta participació per part dels veïns en aquesta escola d'igualtat?
Sí, hi ha hagut prou participació. Per a ser la primera, és veritat que eren unes quantes hores perquè eren 20 hores, estava certificada amb el CEFIRE per als professors, i la veritat és que estem molt contents. Ha sigut mixta, era presencial i també podia la gent connectar-se telemàticament, perquè la vam organitzar en molt de temps i no sabíem un poc les circumstàncies que ens permetirien fer, i la veritat és que ha tingut molt bona acceptació.
Pues ens alegrem per això, no? Regidora, a part d'això, pues mira, des d'aquesta casa volem visibilitzar un poc al nostre voltant. ¿Cuántas dones tienen ahí a Onda asistides o que están sota la vigilancia, no, per risc de violència de gènere?
Malgrat tot el que fem, no, i lamentablement, en els últims mesos han augmentat, com a tots els llocs, els casos de violència de gènere. També és veritat que s'ha vist que les víctimes denuncien més, i això és algo positiu que hi ha que ressaltar. I nosaltres ara estem atenent en el conjunt a tots els nivells, de nivell baix, mitjà, al voltant d'unes 80 dones.
Això són moltes dones, no? Sí. Ahir a la seva localitat.
Sí, la veritat és una... que, bueno, des del moment que hi ha una dona, saps?
Pues ja sí, sí, per supost, per supost. Molt, no? Però és com una dada que impacta.
Sí, és una dada de que ha pujat. En tots els llocs ha pujat, però per a nosaltres també, sí.
Pues bueno, jo crec que tota aquesta programació també va per elles i també per les silenciades, per a que s'animen a denunciar i a eixir d'aquest pou en el que estan, no?
Per supost. Nosaltres ja t'he dit que treballem molt en l'educació. Durant aquest mes hem portat a supervivents de la violència de gènere, com per exemple poden ser de la Fundació Anabella i a Marina Marroquí. I ens ha anat molt bé perquè més de 1.300 joves han passat per les seues xerrades. I ha sigut amb l'objectiu de demostrar que identifiquen aquelles coses que no te porten a una relació sana, aquells gestos, aquelles accions que te demostren de que per ahí es comença la violència de gènere, i després demostrar que no passa res, que no estan a soles, que és molt important que se denuncien i que d'ahí seguís, no? I nosaltres volem pues, llançar ese missatge, que volem treballar moltíssim en la prevenció, en la detecció, perquè després això va més i no volem fer més minuts de silencis ni lamentar.
Pues ens sumem a aquesta reivindicació des d'ací, des de Ràdio Vila-real. Regidora d'Igualtat d'Onda, Elena Albalat, moltes gràcies per haver estat ací amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
Bueno, pues cal dir que en esta cançó ens despedim, reflexionem sobre el que ens diu, i que quan la cantem pensem el que realment significa, no, Maria?
Sí, la veritat és que sí.
Les 2:01, no se'n vagin, que ve Javi Mata i ja saben, és esperar a futbol, a disfrutar, eh?